Quan algú va al teatre, a un concert o una festa de qualsevol índole que sigui, si la festa és del seu grat, recorda immediatament i lamenta que les persones que ell vol no es trobin allà. El que li agradaria això a la meva germana, al meu pare, pensa. I no gaudeix ja de l'espectacle, sinó a través d'una lleu melancolia. Aquesta és la melancolia que jo sento, no per la gent de casa meva, que seria petit i roí, sinó per totes les criatures que, per falta de mitjans i per desgràcia seva, no gaudeixen del suprem bé de la bellesa que és la vida, i és bondat, i és serenitat, i és passió. Per això no tinc mai un llibre, perquè en regalo tants com en compro, que són infinits. I per això estic aquí honrat i content d'inaugurar aquesta biblioteca del poble, la primera segurament en tota la província de Granada. No només de pa viu l'home. Jo, si tingués gana i estigués desvalgut al carrer, no demanaria un pa, sinó que demanaria mig pa i un llibre. I jo ataco des d'aquí violentament els quals solament parlen de reivindicacions econòmiques sense anomenar mai les reivindicacions culturals, que és el que els pobles demanen a crits. Bé està que tots els homes mengin, però també cal que tots els homes sàpiguen, que gaudeixin tots dels fruits de l'esperit humà, perquè el contrari és convertir-los en màquines al servei de l'Estat. És convertir-los en esclaus d'una terrible organització social. Jo tinc molta més llàstima d'un home que vol saber i no pot que d'un famolenc, perquè un famolenc pot calmar la seva gana fàcilment amb un tros de pa o amb unes fruites, però un home que té ànsia de saber i no té mitjans sofreix una terrible agonia, perquè són llibres, molts llibres el que necessita. I on són aquests llibres? Llibres. Fa aquí una paraula màgica que cal dir amor, i que devien els pobles demanar com demanaven pa, o com anhela la pluja pels seus camps. Quan l'insigne escriptor rus Fyodor Dostoyevsky, pare de la revolució russa molt més que Lenin, era presoner a la Sibèria, allunyat del món, entre quatre parets i tancats per desolades planes de neu infinita, i demanava ajut en carta a la seva llunyana família, només deia: envieu-me llibres, molts llibres, perquè la meva ànima no mori. Tenia fred i no demanava foc. Tenia una terrible set i no demanava aigua. Demanava llibres, és a dir, horitzons, és a dir, escales per pujar al cim de l'esperit i del cor. Perquè l'agonia física, biològica, natural, d'un cos per gana, set o fred dura poc, molt poc, però l'agonia de l'ànima en ser desfeta dura tota la vida. Ja ha dit Menéndez Pidal, un dels savis més veritables d'Europa, que el lema de la república hauria de ser cultura. Cultura perquè només a través d'ella es poden resoldre els problemes en què avui es debat el poble ple de fe, però mancat de llum. Hem sentit un discurs de Federico García Lorca quan es va inaugurar la biblioteca del seu poble, a Fuente Vaqueros, a Granada. Això ho va llegir el 1931. A punt de complir-se 80 anys d'aquell discurs, segueix vigent.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 21 de novembre de 2011. Estem en directe a Punt 7 Ràdio. Són les 9 i 5 minuts del vespre i això és Tirant de Llibres, el número 178. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Ja hi tornem a ser després d'unes minivacances que hem fet. Hem estat tres programes sense poder-los fer, però ja hi tornem. I
vacances pagades.
Vacances pagades han estat, sí.
Saludem la Gemma Grau, la nostra tècnica, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. Saludem la nostra audiència, que setmana rere setmana ens és fidel. I hem sentit aquest discurs de Federico García Lorca a l'hora de començar aquest programa, un discurs bastant vigent, exacte com has dit tu.
Sí, clar, calen llibres.
Avui tenim la crònica des del País Valencià, que ens farà ara mateix l'Empar Morelló. Tenim també els microrelats, és una secció nova. Avui en Joan ens llegiràs dos llibres, oi? Ai, dos llibres, dos contes.
Dos contes, dos llibres.
No. Dos microcontes.
Dos microcontes de l'Associació de Relataires en Català.
Molt bé, tenim també literatura universal. Avui jo mateix us parlaré d'un llibre de Bàrbara Constantin que es diu Tom, petit Tom, petitó Tom. Ja veieu com es diu el protagonista.
Tom.
I en Joan ens parlarà d'un altre llibre.
Una obra, una descoberta que he fet jo de novel·la negra americana. És el llibre de John Verdon, Sé el que estàs pensant.
Tenim també l'editorial, avui parlarem de qüestions d'actualitat. Tenim en compte que, a més, s'acosta el 25 de novembre, avui és dia 21, per tant el dia 25 de novembre, com ja sabeu, és un dia important, Joan?
És el dia internacional contra la violència de gènere, contra la violència envers les dones, de fet, i llegirem, comentarem una mica aquesta data.
També en Jordi ens parlarà de qüestions d'actualitat. També tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Moisès Brogi, un personatge també d'actualitat, precisament per les qüestions electorals.
Sí, tot i que no ha sortit escollit, però ha sigut el que ve després, vull dir, 700 i pico vots ha tingut aquesta persona, 103 anys té, el Brogi, 103 anys.
Doncs aquest senyor, Moisès Brogi, ha escrit un llibre que es diu Sobre el camí de la vida, i aquest és el llibre que ens comentarà l'Helena Martínez Pons. Acabarem, com sempre, el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà avui en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim aquí al telèfon la nostra benvolguda Empar Morelló. Bona vesprada i tira endavant.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Reprenem el programa després de 3 setmanes i avui tinc moltes coses que contar-vos, perquè octubre sempre és un mes molt productiu per a la cultura i per a la literatura així a la ciutat de València o al País Valencià. I clar, tenim ahir un pendent de coses. S'han lliurat els Premis Octubre, que ja ens queden més lluny, i recentment el Ciutat del Cira. Els Premis Ciutat del Cira s'han guanyat, el Premi de Narrativa l'ha guanyat Urbà Lozano amb La trampa del desig. Segons diu el mateix autor, diu que aquesta és una història plena d'històries, amb moltes xicotetes, amb molts xicotes creuaments, amb 5 trames, diu que és molt fàcil de llegir, però que és un relat que parla sobretot del desig, no? Del desig de poder, també del desig de llibertat, del desig sexual, per què no? I són dos els protagonistes, un tal Daniel, que és metge, i una refugiada, que parlen i intercanvien opinions i ens fan llegir aquesta història de cua a cua. També s'ha lliurat el premi aquesta setmana, el Premi de Poesia Antoni Matutano, Vila d'Almassora. El poemari que ha estat guardonat és Si em parles del desig, de l'escriptor Manel Alonso. Si em parles del desig és un recull de poemes que fan una davallada cap a l'interior de l'ésser humà, i el recull parla, si més no, del cos, també de l'exterior, del cos humà, del desig, del sexe, del plaer. Doncs bé, aquest poemari s'editarà a partir de l'editorial de Benicarló, Onada Edicions, i estarà pròximament que el podrem abastir.
D'acord.
Més coses. Un alumne de l'Alcora ha guanyat el concurs d'auques de Correllengua. Sabeu que el Correllengua aquest any ha estat dedicat especialment a dos protagonistes d'honor, que són l'escriptor Enric Valor i el professor Manuel Sánchez Guarner,
sí,
perquè
els
dos tenien centenari aquest any. I bé, el concurs de dibuix s'ha adreçat a alumnes d'infantil i de primària, i finalment ha eixit una auca dedicada a Manuel Sánchez Guarner i també a Enric Valor. El Correllengua se tanca aquesta setmana a Catarroja amb el lliurament dels premis d'aquest concurs, però ha passat per més de 100 poblacions de nord a sud de tota la geografia valenciana i ja sabeu que ja sabeu bé com funciona el Correllengua, però ha hagut cercaviles, concerts, trobades i un poc de tot. Més coses, tenim música, tenim l'Atlas Enharmònic dels Caravan. Els Caravan són uns músics alcoyans, ens anem a al sud del País Valencià. Havien tret ja un disc anterior, molt potent, amb molt de rock, molt de folk, també folk en català i també folk anglosaxó, però han tret un segon disc ben carregat de rock. Una de les cançons que ha restat inèdita és la secció verbal sobre la figura d'Enric Valor, clar. I bé, l'han volgut lliurar a tots els subscriptors, a tots els fans que tenien, que el seguien a la pàgina. És un directe molt enèrgic, i jo crec que ara que venen Ses Majestats els Reis pròximament, doncs és un bon regal que encomanar-los. De la comarca de l'Alcoyans anem a la comarca del Camp de Túria. A la comarca del Camp de Túria tenim a Bétera, l'Ateneu de Bétera, aquest dijous, 24 de novembre, a Llorenç Jiménez, a l'Ateneu, que presenta de nou contes i rondalles a la biblioteca a les 6 de la vesprada. Està destinat al públic més jove, però també a pares i mares que els acompanyen. I també a la mateixa comarca, aquesta setmana, el 24 igualment, a les 7 i mitja, però a l'Eliana, hi haurà un darrer homenatge que es farà a Enric Valor, a la figura d'Enric Valor. Estarà també el seu fill, Enric Valor i Hernández, a l'acte al Centre d'Estudis Locals de l'Eliana. I què més coses? Hem estrenat un president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. És un historiador, un medievalista, és Ramon Ferrer, presidís des d'aquesta setmana l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i tot i que venia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Valenciana, és a dir, en principi era un secessionista, finalment sembla que ha anat moderant les seues postures i finalment va estar triat president. Així. Tot això, no sé si encara ens queda temps, crec que
sí,
no.
Sí, sí, bé, tira endavant.
Fora de temps, podríem anar al teatre també, perquè hi ha un cicle de companyies valencianes, però això us ho contaré la propera setmana perquè encara arribem a temps.
Molt bé.
Molt bé, doncs bona vesprada, fins a la propera setmana.
A reveure.
Prenem nota.
Fins llavors.
Una abraçada.
Adéu. Una abraçada, adéu.
Els microrelats.
Bé, amics i amigues, iniciem amb aquesta sintonia un nou espai que es dirà Els microrelats, com ja heu sentit, perquè durant la majoria de programes estarem llegint contes curts, per això es diu microrelats, perquè són contes curts, que en fan una sèrie de persones que estan dins de l'entitat anomenada Associació de Relataires en Català. Aquesta associació convoca un concurs de microrelats en català. De fet, ja, perquè vull dir, aquí l'única diferència amb el nom és que aquí són microrelats, han de ser breus, i que aquests microrelats es passen, s'envien a la seva pàgina web, un jurat, diguem-ne, selecciona els que creu que són millors, i aquests, doncs, es passen per la ràdio, per diverses ràdios i diversos programes de ràdio de literatura, com ara aquest, el nostre teatre de llibres. I per això, doncs, ara sentirem dos microcontes d'aquests. Abans dic que si algú li interessa aquest tema pot anar a buscar les bases a www.associaciorelataires, tot junt i sense accent, associaciorelataires.com. Bé, comencem el primer conte. Es diu L'Alegria. El nick que fa servir, és a dir, el pseudònim, és Vladimir. No facis aquesta cara. Alegra't. En Blake Casasses ho intenta. Però per estar alegre no n'hi ha prou, tibant les comissures cap amunt per forçar els llavis un semicercle, perfecte com un tall de cíntria. Podria alçar els braços i sacsejar-los en l'aire, com fan els esportistes quan celebren un triomf. O saltar, fer tombarelles i acompanyar les cabrioles en xiscles. Però tot plegat, no necessàriament el faria estar alegre. En Blake Casasses se n'adona ara, dret al vell mig del carrer, sol. Un sentiment no es pot forçar, dictamina com si pronuncia la sentència categòrica d'un llibre d'autoajuda. Perquè en Biel Casasses ha estat alegre altres vegades i sap els símptomes associats a aquest sentiment. Batecs accelerats, formigueig a l'estómac, ulls humitejats d'eufòria... Va alegrar-se, per exemple, com va néixer el seu fill, quan va superar, després de molts intents, les oposicions, quan va conèixer la Paula i quan, amb la dona, van acordar el divorci. Però avui, encara que vulgui, en Blai Casasses no està alegre. La Paula li acaba de dir que no el vol veure mai més. I ell no pot alegrar-se, no. Per molt que ella, abans de marxar per sempre, enduent-se l'última alenada del perfum que va no tornar a olorar, li hagi dit: no facis aquesta cara, alegra't. I després d'això en llegirem el segon conte, amb un que es diu El relleu, que té escrit per una persona que fa servir el nick Neville. Els sicaris del règim havien fet bé la feina. Ja no tornaria a utilitzar aquelles mans ara destrossades per escriure un altre vers. Aquell acte de deliberada maldat havia aniquilat la seva ànima més de pressa que la resta de tortures dels últims mesos. Explosions i trets de fusell el van sostreure del dolor. Les mateixes parets de pedra trontollaven. La porta de la cel·la s'obria i una figura fortament armada s'hi atensava. Un turbant de color indi li tapava el rostre. Sens dubte, es tractava d'un dels mercenaris contractats per sembrar el terror entre la població. Va recular, allunyant-se de la nova amenaça. «Pare, no temi, sóc la Faisa, he vingut per alliberar-lo», va dir una veu de dona descordant-se el turbant. Nagi no ho podia creure. «No és possible, la meva filla petita és morta, se la van endur com a la resta. Sí, pare, però vaig escapar». Nagi va esclafir en llàgrimes, besant les mans de la noia. La Faisa l'acollia entre els seus braços amb engegant-lo. Nagi s'enclotava donant gràcia al cel per aquell regal. El dia en què les autoritats van comunicar-li la detenció de la Faisa per simpatitzar amb elements contraris al govern, la seva vida s'havia aturat. Aixequi's, pare, jo l'ajudo. Només li demano un últim esforç. Va agafar-lo en braços, tranquil·litzant-lo amb el seu somriure. Amb prou feines passava el mateix quan un nen... passava el mateix que un nen. Va pujar fins al mur més alt de la presó, des d'on es divisava la ciutat. Fileres de fum i flames enfosquien els minarets de les sagrades mesquites i els moderns gratacels. El ressò de l'artilleria arribava ben clardat. Nagi va guaitar l'escena tremolós. Fa dos dies que assetgem la capital, pare. El tirà fuig pel desert. Tornem a ser lliures. Els seus ulls es van trobar un últim cop, sense alè. Nagi va murmurar unes paraules a cau d'orella. La Faisa el va besar, fent-li promesa. Els darrers versos del gran poeta ressonarien per tots els altaveus de Trípoli quan els rebels recuperessin la ciutat.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, són les 9 i 19 minuts. Continuem en directe a Punt7 Ràdio i és l'hora de parlar d'aquesta obra de la Bàrbara Constantin, un llibre que es diu Tom, Petit Tom, Petitó Tom. És un llibre que està editat per Editorial Empúries. La primera edició és de l'octubre de 2011, per tant és un llibre bastant recent, a la col·lecció narrativa número 402, 172 pàgines, 17,50 euros. Em crida una mica l'atenció que val 17 euros, 17 euros i mig, Joan, quan són 172 pàgines, i en canvi tinc dades que diuen que Itàlia val 14,90 euros i són 206 pàgines, o sigui, més extensió de pàgines i més barat. Potser és que la qualitat de l'edició no és pas tan bona, potser aquesta edició és més bona, eh? Però em sobta que sigui més llarg que l'edició italiana i sigui més barat a Itàlia que no pas aquí.
És italiana aquesta autora?
No, és francesa.
La francesa.
Però he buscat informació i n'he trobat informacions sobre aquesta obra en italià i per això hi havia aquestes dades. Doncs bé, aquesta obra, vaja, és una obra que, com veieu, s'ha editat aquest any, i a França s'han venut 100.000 còpies, la qual cosa ja ens pot fer pensar que alguna cosa té aquesta obra que realment val la pena i que la gent s'hi ha fixat, en aquesta obra. Què pot tenir? Doncs mira, d'entrada, que és una obra molt optimista. És una narració en què, davant dels problemes que tenen els personatges, que són molts i molt greus, alguns d'ells, però sempre l'ampolla sempre és vista d'una manera mig plena. I això és una cosa que sempre ve de gust, llegir una obra des d'aquest punt de vista, des d'un punt de vista optimista. Hi ha gent que ha dit que aquesta novel·la és una joia, diu una novel·la diu que és fàcil de llegir pel lector, és una novel·la plena d'il·lusió, de confortabilitat i d'una màgia especial. Diu que és una novel·la en què el novel·lista demostra com és capaç de dominar l'art d'explicar la vida des d'un costat positiu, veient sempre l'ampolla mig plena. Diu que és una lliçó de vida. No cal que us digui qui és el protagonista. Si el títol es diu Tom, petit Tom, petitó Tom, doncs evidentment el protagonista es diu Tom. És un noiet de 11 anys que viu amb la seva mare, que té 25 anys, i a la mare no li agrada gens que el nen li digui mama. Per què? Doncs perquè és molt jove. És una dona que encara surt a les nits, surt molt a les nits, i el deixa sol. Surt molt de nit, beu molt aquesta noia, el deixa sol el nen, diu que fins i tot se'n va 4 dies sencer, se'n va a la platja amb uns amics i deixa la criatura sola a casa.
Va tenir aquest fill quan tenia 13 anys, no?
Sí, i ho explica també, quan tenia 13 anys, doncs va quedar embarassada, va deixar els estudis, i ara resulta que es vol treure el batxillerat, aquesta noia, que es diu Jos, té 25 anys, i resulta que el seu fill, resulta que és qui li ensenya ortografia. El fill, que està estudiant també, resulta que li ensenya ortografia. Ja us he dit que és un llibre, en algunes ocasions, que et fa somriure, no? Perquè la mare està escrivint tota una sèrie de notes, per exemple, les notes d'anar a comprar, i el nen li corregeix les faltes. I diu, però com és possible que escrigui això malament? I si li vaig ensenyar l'altre dia que s'escrivia d'aquesta manera, i ara ho escriu malament, Doncs bé, allò que us deia fa un moment, és un llibre on hi ha temes molt delicats, com ja n'hem vist alguns, allò de desatenció de les criatures per part dels pares, el fet doncs d'aquests embarassos doncs per part de gent molt jove, d'adolescents, bé, el pare perdó, el pare de la criatura, el pare del Tom, resulta que ha estat a la presó, i ara resulta que surt de la presó, però no és mala persona, va cometre alguns robatoris, però és allò que amb el pas del temps, i ara com el coneixem ara, quan coneix en Tom, realment s'ha reformat i és molt bona persona, al final, si la història acaba bé precisament és en part per la seva intervenció, però no us explicaré el final, perquè és que si us explico el final
ja no el llegireu,
no, per això ja no us el llegirem, però a veure, si us acabo de dir que és una novel·la optimista que es mira al costat dels problemes des d'un punt de vista positiu, és una novel·la molt endolçada, a mi m'ha agradat molt, a mi m'ha encantat, home, doncs a veure, un final terrible no hi és, però és un final sorpresa, de debò que no us el puc explicar, mireu, doncs ja ho veieu que els dos personatges centrals són aquests dos, el Tom i la seva mare. A veure, hi ha coses també... Us he dit que hi havia temes molt delicats. Resulta que són pobres, viuen en una mena de rulot, la mare fa el que pot, i resulta que envia el seu fill, envia el Tom, allò que en diu el supermercat. És a dir, que vagi a robar els horts dels veïns. Vagi a robar pastanagues, vagi a robar tomàquets a l'hora dels veïns. Allò que deia fa un moment de la tendresa, resulta que els veïns el deixen fer. Els veïns, que són una parella ja gran, una mica especial, es diuen Odette i Archibald, resulta que entre ells es tracten de vostès. Entre el marit i la dona es tracten de vostès. I resulta que aquesta criatura, el Tom, els hi va robar menjar de l'hort, ells ho saben, però ho toleren. Tenen un gat de tres potes, que es diu Capità Ahab. Per cert, a les obres d'aquesta autora, de la Catherine, no, de la Bàrbara Constantin, sempre surten gats, sempre. Diu que...
Sóc un Murakami, també, va.
Sí, diu, Murakami, també, diu que l'autora diu no concep la vida sense gats, els quals els considera veritables obres d'art i dels quals admira la seva independència, la seva bellesa i la seva elegància. Diu, és per això que hi ha felins en totes les seves novel·les, fins i tot en, les que, en la propera novel·la que publicarà el mes de gener a França.
Cosa en la qual tu i jo coincidim.
També, exacte. A mi també m'agraden molt els gats. També tenim gats. Doncs fins i tot diu que aquest noi, el Tom, resulta que diu que se'n va mirar a la televisió a casa dels veïns, però no entra a casa dels veïns, perquè no hi ha parlat mai amb els veïns, sinó que es posa fora de la finestra i mira la televisió per la finestra dels veïns. I aquests veïns són tan previsibles que fins i tot abans que diguin una frase... el Tom la pensa i diu, ara diran això. I efectivament diuen aquesta frase, perquè per això tenen una rutina molt repetitiva. Doncs bé, aquesta és la vida que porten, aquesta mare i aquesta criatura, fins que un dia passa una cosa que li canvia la vida radicalment. I és que en Tom va robar verdura en un altre hort. Però quan està robant la verdura en aquest altre hort, sent els gemecs d'una senyora que ha caigut. Una senyora gran que ha caigut a l'hort de casa seva, i ell al principi vol marxar, però diu, no, m'he de quedar, a veure què és el que està passant. I el que ha passat és que la propietària d'aquell hort havia caigut, i si en Tom no hagués passat per allà, s'hagués mort, probablement. I ell decideix ajudar aquesta persona. La torna, l'ajuda a portar a casa seva. No cal dir que a dins de la casa d'aquesta senyora, òbviament, també hi ha un gat i un gos, també, ja molt grans, i estableix un vincle amb la Madeleine. Ell li cuidarà els animals, perquè amb ella, com que està molt malament, l'han de portar a l'hospital, tot i que després tornarà a casa i hi haurà molt bona relació. I ella, a canvi, li deixa agafar tot el que vulgui de l'hort. Bé, la porten els bombers a l'hospital, ell, el pobre noi, la visita, el Tom visita aquesta senyora gran sense tenir-hi gaires vincles, en aquest familiars, si més no, però no dic res més sobre això. Ja no dic res més perquè ja estaria anticipant al final. Aparentment no hi ha vincles, però no dic res més. Bé, resulta que... Bé, ja sabeu que en totes novel·les hi ha d'haver alguna cosa que desencalla l'argument. He presentat la situació inicial, d'acord? Bé, ja us podeu imaginar quins són els fets que acaben passant que desencallen l'argument. Acaba apareixent el noi que la va deixar embarassada, aquesta noia, fa 11 anys, que es diu Sammy, que ara treballa d'enterra morts, i a més això és molt divertit perquè de tant en tant agafa el Tom, el porta dins del cotxe de morts, van a fer voltes amb el cotxe de morts. Fins i tot s'emporten la senyora aquesta, la Madeleine, la tornen a casa amb el cotxe de morts. Bé, doncs resulta que aquest senyor no sap que fa 13 anys la Joss va quedar embarassada, i es pensa que en Tom i la Joss són germans, perquè la Joss no vol de cap manera que ho sàpiga, que sàpiga el que va passar. Ara, ja no us dic res més, us dic que de moment ell no lliga caps, ja veurem si lligarà caps o no més endavant. Una altra de les coses que li passen a aquesta pobra noia és que es vol operar. La mare del petit resulta que diu que té els pits molt grans, extremadament grans, i això no li agrada gens. Li molesta molt que la gent, quan parli amb ella, sobretot els homes, en comptes de mirar-la a la cara, directament la miren els pits, i això la molesta moltíssim perquè se sent utilitzada i es vol operar. No us dic res més, només us dic que al final hi ha un final sorpresa, que no cal que us digui que és un final positiu, això sí, però no us puc dir el què, perquè totes les peces que jo us acabo de comentar, que són peces com molt, que una va cap a un costat diferent, al final totes aquestes peces s'acaben fusionant totes en un final, no un happy end, no un final feliç, no, un final molt feliç. El narrador d'aquesta novel·la deliciosa és un narrador extern, un narrador d'aquells en tercera persona que s'ho miren des de fora i expliquen com si fos una càmera de vídeo tot el que passa, excepte un capítol en què apareix el somni d'un gos. El gos que té aquesta senyora t'explica, ell mateix, és un narrador ben peculiar, t'explica el somni que ha tingut. Per tant, nens, joves, ancians, relacions intergeneracionals i la vida en el camp són aquests ingredients que aquesta autora, Bàrbara Constantin, barreja en les seves novel·les per elaborar històries que parlen de problemes molt greus, però sempre amb una bona dosi d'humor. És la història d'un nen que per la seva responsabilitat, per la responsabilitat que demostra, sembla un adult, i una mare que sembla més aviat un adolescent. Tornem a repetir la referència. Bàrbara Constantin, Tom, petitó Tom, tot, perdó, Tom, petit Tom, petitó Tom. Editorial Empúries, editat a l'octubre de 2011, col·lecció narrativa 402, 172 pàgines, 17,5 €.
Bé, i ara seguirem a la literatura universal amb un altre llibre que també té un final que al final es lliguen totes les peces, també, com el que acaba de comentar el Francesc. Em refereixo a John Verdon, és l'autor, i el llibre és Sé el que estàs pensant. Això està editat per Raval Edicions, però, això és un nom, diguem-ne, complex, col·lecció Proa Beta, número 216, Barcelona, quarta edició, això ho comentarem més endavant, de 2011, o sigui que fa poc també que ha sortit això, eh?
El 2011 ja ha sortit quatre edicions?
Quatre edicions del 2011, sí.
En català, vols dir?
Sí, sí, en català, només en català. També està fet amb altres llengües, eh? Ara, perquè no és, ja saps que més parlem de la nostra. 415 pàgines, és un llibre gruixut, eh? Ja, si ja tenim una mica de temps per llegir-lo. Ara el tema dels preus. O un que li agradarà molt el que sentiré ara, o el que explicaré ara. 19 euros en format paper. 9,49 en format EPUB, amb dos preus de la cooperativa Bacus, eh? Que és el lloc on es poden, diguem-ne, trobar. També els trobareu a la biblioteca, per això també. Aquest volum que presentem és un thriller d'alta tensió on es barreja la raó amb la venjança. Això és el lema d'entrada, diguem-ne. La història comença quan una persona rep una carta on se'l convida a pensar un número de l'1 al 1000. Què pensaries, tu? Del 1000, eh? I un cop d'ací li diu que miri un sobre petit tancat que hi havia dins del sobre gran que havia rebut. Quan l'obre aquesta sobre petit, descobreix astorat que el número que havia pensat és el mateix que hi ha dins del sobre petit. Amb això, l'autor de la carta, que és anònim, li havia dit que el coneix tan perfectament que ja sap el que pensa. A més, li envia uns poemes i li diu que ha de pagar una quantitat de dòlars per la feina que ha hagut de fer per trobar-lo. I l'ha de dipositar aquesta quantitat a un determinat apartat de correus. Aquests versos són una amenaça per a la seva seguretat i per això demana l'ajut aquesta persona que rep això, a David Gurney, un gran investigador de la policia que s'acaba de jubilar, però que va ser un dels millors investigadors del cos quan era en actiu. Tot això està situat dins d'un paisatge blanc i fred que fins i tot impressiona. Podríem dir que fins i tot el paisatge és un altre personatge de la novel·la. Aquest xantatge inicial es complica quan acaba derivant en un assassinat. I a més, investigant el cas, van apareixent altres morts d'abans que estaven relacionats amb aquest cas. La part més interessant del llibre és saber com explica allò que sembla inexplicable a primera vista i a veure si és realment possible aconseguir llegir la ment de les seves víctimes. Val la pena destacar que en aquesta obra les aparències enganyen i tota la trama ens porta a un final sorprenent que no es desvella fins a les últimes pàgines i que ho lliga tot, allò que hem comentat abans. Enganxat amb el gruix de la intriga i amb una certa dosi de por dels crims i surt de forma sovintejada els conflictes personals que l'inspector té amb la seva dona i amb un fill ja gran que viu lluny i que paral·lelament s'aniran desenvolupant fins al final amb un desenllaç tan interessant com el que he comentat abans de la trama principal. Aquests conflictes fan que el mateix protagonista s'interrogui sobre aquesta relació i es qüestioni la seva manera d'entendre la vida i sobre el futur que l'espera, tenint en compte que ara ja està jubilat. Tota la història està ambientada a l'època actual i, per tant, l'ús de les noves tecnologies té una gran importància i serà essencial per entendre les paradoxes que es plantegen i la justificació racional d'aspectes que, a primera vista, semblen irracionals o impossibles. I aquesta és la clau bàsica de la novel·la i que el mateix títol ja indica. No? Com la majoria de les novel·les negres, la policia és presentada com una força inútil i excessivament burocratitzada. I sort n'hi ha de l'inspector, que també hi ha estat policia, que els ajuda. Però fa, diguem-ne, fora del cos ja, perquè ja ha plegat. El títol original és Think a Number, és a dir, penso un número. Però la traducció català l'han canviat per Sé el que estàs pensant, que són traduccions d'aquestes que no tenen massa... Jo no entenc per què els títols els han de traduir tant, perquè penso que és més allò, penso en un que és el kit de la novel·la, que no sé el que estàs pensant que pot ser qualsevol altre tema, no? Tot i no acabar d'entendre perquè això, les editorials canvien tant els títols de les traduccions, la persona que està de tot el llibre que presentem és feta per Esther Roig i Mercè Santamaria és força bona i acceptablement fidedigna a l'original. Això també s'ha de dir, tot i el títol no ho és, eh? Es presenta estructurada en capítols més o menys curts que porten un títol i que fan que el lector no es cansi i que es proposi fins i tot llegir un nombre determinat de capítols, però que quan hi arriba no pot aturar-se i en llegeix més. Per aquesta raó, ja us diem que és difícil de deixar. Recomana que es llegeixi amb cura per tal de no perdre el fil de la història, per això, eh? Aquell llibre ha tingut un èxit espectacular, eh? I ha estat traduït a un munt de llengües. Verdon se'l considera un nou Chandler o Hammett transportat al segle XXI. La primera edició en català es va publicar el desembre del 2010 i al març d'aquest any ja n'havien fet 4 edicions, és a dir, que en 4 mesos, 4 edicions. Això passa poques vegades que un llibre es publiqui tant, no? Un dels lemes de la portada és que aquesta obra és un dels thrillers més intel·ligents i elèctrics dels últims anys. Ara ha publicat un nou llibre, No obris els ulls, també un títol ja ben significatiu, no? Que sembla que promet i que ja el tinc i que properament el comentarem a Tirant de Llibres. Si voleu veure la presentació al vídeo, ara s'ha posat de molt de moda que molts llibres per presentar-los fan un vídeo. Doncs bé, aneu a YouTube i el trobareu. No sé si val la pena que us digui, poseu a YouTube el títol d'aquest llibre i sé el que estàs pensant i ja us sortirà, perquè si us dic totes les lletres, que són majúscules i minúscules i tal, no val la pena trencar-vos el cap. Doncs jo, Merdon, sé el que estàs pensant, Adiol Raval Edicions Proa, col·lecció Proa Beta 216, Barcelona 4 edició de 2011, 415 pàgines, 19 euros en format paper, 9,49 euros en format EPUB, amb dos preus a la cooperativa Abacus.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Sembla que ja tenim en línia en Jordi. Bona nit, Jordi.
Ah, hola, bona nit, Francesc. Hola, mira, precisament la meva intervenció ara girarà entorn d'un aspecte d'actualitat que podem relacionar amb l'esdeveniment electoral del dia d'ahir i el debat polític al carrer. Girarà entorn del concert econòmic. I, si em permets, doncs arrenco ja, eh?
Sí, endavant.
Perfecte. La idea d'un concert econòmic que abraci el major nombre d'impostos possible de Catalunya amb l'Estat serà objecte de la propera lluita entre els polítics catalans partidaris de l'autogovern i els partidaris de l'actual organització política espanyola. La discussió dels pressupostos de la nova legislatura al Congrés dels Diputats serà viva i llarga. Si fos possible fer una campanya ràpida de mítings unitaris, no podria ser això una base d'opinió pública prou forta per la formació d'un grup parlamentari prou nombrós de catalans que portés al Parlament espanyol la bandera del concert econòmic i n'obtingués l'aprovació? Condicions que ha de tenir la fórmula de concert econòmic perquè sigui viable. Es tracta de trobar una fórmula general única. 1. Que convenientment aplicada i desenvolupada satisfaci les aspiracions a l'autogovern que senti qualsevol territori de l'Estat espanyol. 2. Que sigui harmònica amb la unitat de l'Estat i deixi a aquest tots els mitjans necessaris per al compliment de les seves funcions. 3. Que càpiga, si és possible, dins de la vigent Constitució de l'Estat espanyol, és a dir, que no hi calgui reforma constitucional. 4. Que no perjudiqui gens ni mica aquelles autonomies que no estiguin en condicions o que no vulguin altre règim que l'establert. Ara us aixafaré la guitarra. El fragment que acabo de llegir, tot l'apartat anterior, és una adaptació amb lleugers retocs de l'article que amb el mateix títol va publicar l'editor modernista Joaquim Casas Carbó, un futur militant de la Lliga Regionalista, el 6 de gener de 1900 al número 1 del periòdic nacionalista liberal Catalònia. I el concert econòmic és la fórmula d'integració fiscal dels antics territoris forals, el País Basc i Navarra, triada per l'Estat espanyol després de la Tercera Guerra Carlina. Això ens remunta al 1876. Així que, si em permeteu, formularé tres conclusions per a aquelles persones que vulguin començar a tocar de peus a terra. A. Com a principis del segle XX, el programa polític de l'opció hegemònica en el nacionalisme català de centre-dreta continua proposant el concert econòmic com un model de finançament propi amb l'objectiu de poder gestionar i decidir sobre la totalitat dels recursos tributaris de Catalunya. B. Ni l'argumentació històrica, ni el context de crisi econòmica, ni l'aritmètica de les possibles aliances parlamentàries no permeten suposar l'èxit ara, com tampoc el 1900, d'aquesta campanya. I C. Potser l'aspiració de tenir un concert econòmic és la pastanaga que alguns prohoms de casa posen encara avui davant l'ase català perquè camini i no s'adoni que darrere seu va deixant l'assoliment de la independència i qui dia passa, segle empeny. Doncs això era tot.
Molt bé, Jordi. Continuem parlant després a l'hora de la frase.
Perfectament.
Vinga,
fins després.
Ara. I tenim una segona part de l'editorial que ens parlarà en Joan, ens comentarà en Joan sobre el manifest del 25 de novembre, oi, Joan?
Sí, Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i les Nenes, afegeixen algunes, del 2011. Bé, de fet, cada any, sempre que tant el 8 de març com el 25 de novembre, doncs fem lectura d'aquests manifestos, aquí el temps sempre ens tira, que a sobre farem una mica, explicar una mica que aquest dia és un dia que a tot arreu i bàsicament les institucions i les entitats, diguem-ne, preocupades per aquest augment, diguem-ne, esgarrifós de la violència i dels assassinats contra dones, doncs fan per tal de que això no repeteixi, que aquests crims no tornin a passar i d'alguna forma doncs ja sí, això és una cosa que cal començar a fer és començar a treballar-ho des de l'escola a través de la coeducació. I aniria bé doncs, que les relacions entre gent adolescent i tal doncs, també fossin relacions també sanes i lliures i que no hi hagués cap mena de violència entre ells, ni física ni psicològica, que aquesta és una violència que moltes vegades no es parla però que existeix. I un insult i una dir ets un inútil i aquestes coses, això és violència també, eh? Bé, l'última part del fragment és la següent. Diu el següent, aquest fragment està fet per la xarxa de dones feministes contra la violència de gènere i que la dona, que són entitats ja històriques d'aquest corrent. Diu el següent. No oblidem el que ja fa temps que venim denunciant i dèiem el manifest del 8 de març passat quan van sortir indignades al carrer per dir mentre els grans clubs de banquers, especuladors i empresaris continuen engreixant els seus beneficis, nosaltres malvivim en un mercat que de reforma laboral en reforma de les pensions ens aboca a l'atur, a la dependència, a les feines més precàries, als desnonaments i a la pobresa. Fent les mil i una per a compaginar el treball remunerat amb el treball domèstic, reproductiu i de cura que recau encara més sobre les dones. Prou retallades de drets i de recursos. No volem perdre cap de les nostres conquestes assolides. Prou assassinats, prou violència masclista contra nosaltres. Exigim recursos per fer front a aquesta greu xacra social. I seguim i seguirem encara més indignades al carrer. No i no a l'intent d'amagar la causa de la violència masclista estructural del patriarcat com arrel de la violència, desdibuixant-la en violència domèstica, invisibilitzant totes les violències que patim les dones pel fet de ser dones i tirant enrere propostes i recursos que havien fet un pas endavant per a les dones i que ha estat fins i tot recollides, que l'Estat fins i tot ha recollit a la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i no a la desaparició del programa contra la violència masclista del Departament d'Interior. No concentrarem cap pas enrere.
O sigui, parla bàsicament de les retallades, també, que les retallades puguin afectar.
Clar, perquè és que han afectat aquests programes. No i no a la impunitat de molts maltractadors d'arreu del món, tant de temps de pau, tant en temps de pau com en temps de guerra. Ja sé que en temps de guerra la dona sempre és la persona sempre violada, més maltractada, en fi, la que pateix més violència. No a la violència institucional, exercida o tolerada per molts estats en la no protecció de dones activistes i defensores dels drets humans que són moltes vegades subjectes a aquesta violència, així com en el foment del militarisme, la guerra i la violència que han portat a la campanya internacional dels 16 dies contra la violència, a destacar el seu lema: des de la pau a la llar cap a la pau al món. Desafiem el militarisme i acabem amb la violència contra les dones. Seguim les paraules d'un activista del Congo que deia: mentre no hi hagi pau a les llars, no hi haurà pau al món. I acabem per dir: no oblidem i els unim els esforços de totes les activistes i dones de tot el món, dia rere dia, i exposen i posen en joc la seva vida pel dret a viure en un món sense violència a Palestina, Israel, Afganistan, Iraq, a República del Congo, a Colòmbia, a Mèxic, a Guatemala, a les valoroses dones de la revolta dels països àrabs, etc, etc. I que avui són al carrer amb totes nosaltres perquè, com sempre hem dit, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Pel dret a viure lliure de violència masclista al carrer, a casa i a tot el planeta, no és no. No oblidem.
Llibres a la carta.
Ja tenim la nostra companya Elena Martínez Pons al telèfon. Molt bona nit, Elena.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, bé.
Avui ens has de parlar...
Després de 3 setmanes, déu-n'hi-do. voldria fer un comentari sobre el que estava ara comentant en Joan. No és massa coneguda la situació de les dones a Birmània, però la veritat és que també és un país en el qual, doncs, aviam, hi ha molt de patiment. No sé si n'heu sentit a parlar dels esquadrons de les violacions i coses similars. I bé, no sé, pensava que sí. Havia de dir-ho, vaja.
Molt bé, Elena.
Molt bé.
Ens has de parlar d'un llibre de Moisès Broggi sobre el camí de la vida.
Doncs sí. Aviam, aquesta persona també és una activista i bé, a la seva manera, però aviam, tothom coneix Moisès Broggi, tothom sap que és metge, tothom sap que és una persona que ha tingut el seu moment d'activista, no? Clar, com que té 103 anys, doncs ha viscut forces situacions, no? Una aquí a l'Estat, doncs va ser que ell va lluitar amb el bàndol republicà, i no sé si ho sabeu, però quan la pel·lícula Per qui tringuen les campanes, doncs hi ha un personatge que està inspirat en ell, ¿vale? Que és, bueno, és aquest llibre de Hemingway, ja sabeu. Per què he escollit aquest llibre? A veure, perquè és un llibre, aviam, la paraula que el definiria és entranyable. És un llibre entranyable, molt, molt entranyable. Us faig una pinzellada de què va el llibre, clar. Aviam, això és una... És un nen que es diu Carles i que, aviam, té un avi que és molt savi, que clar, és en Broggi, i que li fa tota una sèrie de preguntes existencials, però clar, fetes des de la mentalitat i la manera de parlar d'una criatura. Sobre diverses coses que l'inquieten, no? Com pot ser, no sé, el buit espiritual, perquè hi ha els problemes que hi ha a la societat actual...
Oi que el llibre porta una mena de subtítol? Converses amb el meu net, em penso.
Sí.
És això que estaves explicant ara, oi?
Sí, és que és això, és que el llibre són les converses amb el seu net. És que és exactament, o sigui, el llibre és això. Sobre el camí de la vida m'imagino que és el títol gran, perquè, aviam, parlen una mica de tot. Quan es refereix a vida, es refereix a molts aspectes, no?, de la vida, jo que sé, el pacifisme, tots els aspectes ecològics, tots els aspectes que tenen a veure amb el materialisme, tota aquesta societat de consum que de vegades esdevé fins i tot una mica fastigosa, no?, segons quins contextos. Sobre les desigualtats, això que comentaves tu abans, no?, i les desigualtats, les guerres, tot plegat, no? Clar, penseu que la resposta que... O sigui, les converses estan, escrites amb un llenguatge perquè tothom el pugui entendre. Vull dir, clar, aquest senyor té 103 anys, és gran, té una manera de parlar, doncs, una mica diferent a la que podria tenir un nen d'avui dia, i clar, està tot molt enfocat a que tothom entengui. Clar, són converses amb el seu net, d'acord? ¿Vale? clar, la idea del llibre, a veure, jo l'he vist molt clara, la idea del llibre és, pues, bueno, buscar un camí de la vida, doncs, una mica més just, no? I no perdre mai la il·lusió pel futur. Jo recordo que en una entrevista que li van fer no fa gaire, li van preguntar per què pensava ell que tenia l'edat, que havia arribat a l'edat que tenia, i ell va dir que, bueno, hi havia una part de càrrega genètica, però que hi havia una part molt emocional, no? I és la il·lusió, no? Diu, si jo m'aixeco cada dia amb il·lusió, si jo no tingués il·lusió per res, doncs jo no podria funcionar. I jo estic totalment d'acord. I una mica el que fa aquest llibre, doncs, és insuflar-nos molta il·lusió, no? És a dir, d'acord, hi ha desigualtats, és una societat materialista, molt individualista, on hi ha, és cert, un buit espiritual, on hi ha problemes, on segons quina part del món, perquè la part de la demografia també la toca el llibre, no? Segons a quina part del món neixes, si tens la sort de néixer a l'hemisferi nord, doncs tens unes oportunitats, si tens la desgràcia de néixer a l'hemisferi sud, doncs en tens unes altres, no? Com ell va una mica també destriant, no? Tu neixes en aquesta societat, doncs et passen aquestes coses, o sigui, no pots desvincular-te a la societat, i ell t'insufla il·lusió, no? T'insufla una... com una manera de veure les coses diferent.
Que optimisme.
Sí, que tu... O sigui, quan, mentre llegeixes el llibre penses, bueno, això, què puc fer jo per canviar això, no?
Uh-huh.
I construir una altra mena de futur, un futur que sigui més just, més per tothom, no només per quatre que estem aquí, per dir-ho d'una manera, vull dir, per tot el món, no? Va molt més enllà, no? També parla d'aquests conflictes que vosaltres ara mateix fèieu esment...
Un futur lliure, també, eh? I sobretot la llibertat de la seva terra, també. Això que ho esmenta moltes vegades.
Sí, sí, però, a veure, suposo que no és cap novetat el pensament sobre això d'en Moisès.
Sí, no, ja no és d'ara, no.
A veure, que això ja... Sí,
anys.
Sí, clar, no, però és que penso que és molt vàlid que també ho inclou, o sigui, que en parli d'això en el llibre, no?
Sí, tant.
Tothom té dret a viure on vol, a parlar el que vol i a decidir... I evidentment que ell, aviam, no és que em faci del llibre la bandera d'aquesta idea seva o d'aquesta manera de pensar, però sí que i és latent en cada una de les pàgines. Aviam, quan el llegiu, doncs ja ho veureu.
Molt bé.
Aviam, penso que és un llibre molt entranyable, és d'aquests llibres que fins i tot te'l posa al cor, no? Quan el tens, quan l'acabes, dius, ai, quina... Saps?
Quina pena,
quina,
no?
Sí, quina pena, no? I el deses en un lloc, no el deses a l'última estanteria de la biblioteca, que és inaccessible, sinó que el deses en un lloc perquè saps que un altre dia l'agafaràs. No és massa llarg, és d'etapa, almenys el d'edicions ve d'etapa tova, el pots portar al bolso, bueno, vosaltres no porteu bolso, però les dones que el comprin doncs el podran portar al bolso, i no és massa llarg, no arriba a les 100 pàgines, i és molt entranyable.
Molt bé, Helena, alguna cosa més?
Doncs no, només dir-vos que estic molt contenta de tornar-vos a sentir. Que a
veure, nosaltres si també.
Nosaltres a tu.
A veure si ara podem mantenir una continuïtat.
A veure.
Esperem encantaletes.
I una abraçada, Helena.
I a part que aquí el Maresme cau un xàfec impressionant, pensava que es tallaria la línia, però veig que no.
Ha anat aguantant, avui ha aguantat. Sí. Molt bé, Helena, una abraçada. Fins dilluns vinent. A reveure. Bona nit.
El noticiari.
Bé, vull començar el noticiari una mica ja ràpid perquè passa el temps que vola. El 24 d'octubre de 1971, fa poc més d'uns 40 anys, Pau Casals, que va viure entre 1876 i 1973, va rebre a Nova York la Medalla de la Pau de les Nacions Unides. Era un reconeixement a la seva trajectòria en favor de la justícia i de la dignitat humanes. A la vinentesa, el pedagog, director i compositor musical del Vendrell va adreçar als assistents un breu discurs, del qual es va fer famosa la frase «I am a Catalan». Va ser la primera vegada que es feia servir el català a l'Assemblea General de l'ONU. Aquell mateix dia, Casals va tornar a agafar el violoncel i, després de molt temps, per interpretar el cant dels ocells, i estrenar l'himne de les Nacions Unides que li havia encarregat el secretari general OTAN i que des d'aleshores és l'himne oficiós de l'ONU. Ara sentirem un petit fragment de la seva intervenció a l'ONU de Pau Casals.
But let me say one thing. I am a Catalan. today a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations.
Bé, aquest fragment, doncs, que és més llarg, el podeu trobar a YouTube, podeu sentir-lo tot, i més bé amb subtítols, pels que no sàpiguen anglès.
Una última notícia, i és que fa 3 dies, aquest cap de setmana passat, s'han donat els Premis d'Assaig Josep Vallverdú de Lleida, un assaig sobre Carles Riba, fruit de la casualitat i de l'estudi, va guanyar el 28è Premi Josep Vallverdú, que va ser el principal guardó de la Nit Literària de Lleida i dotat amb 9.000 euros. L'autor és el professor, traductor i hel·lenista Eusebi Aiensa, que aborda l'interès del poeta Carles Riba per la literatura grega moderna. El títol d'aquest assaig és D'una nova llum, Carles Riba i la literatura grega. La resta de premis van ser per Amadeu Vidal i Bonafont, que va guanyar el 16è Premi Màrius Torres de Poesia amb un recull de versos sobre la paternitat, i el Premi de Narrativa va ser per un projecte de novel·la de Miquel Àngel Vidal i Pons, per una novel·la, per una obra que ja té perfilats més de 250 personatges. I em penso que ja tenim pel telèfon en Jordi, que ens farà la frase d'avui. Oi, Jordi? Bona nit, Jordi.
Hello, I am also a Catalan. I sí, ara farem una frase precisament d'un anglès que es deia Gilbert Keith Chesterton, o sigui G.K. Chesterton, i deia sobre els polítics i la política, deia: tots els homes públics es tornen imprecisos a mesura que escalen professionalment. Els joves i desconeguts són els que tenen doctrines fermes i intencions obertament declarades. I espero que després de la llum que ha ofert, que ens ha il·luminat d'aquesta dita política, puguem acomiadar el programa d'avui.
Molt bé, Jordi, doncs això mateix farem. Fins la setmana vinent, Jordi.
Fins la setmana vinent.
I bé,
que són el 178 o el 179.
179, exacte. Saludem també la nostra audiència una vegada més. Agraïm a la Gemma Grau que ens hagi fet aquest control tècnic excel·lent. I la setmana vinent hi tornarem el dilluns en directe a Punt 7 Ràdio. Molt bona nit.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.